9 i 37 minuts. A veure si els agrada això que escoltaran a continuació. És la Cobla Maricel i interpreta Mari Carme. Carme Panyella, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicent. Bon dia a tothom.
Ens sembla que això és un desig molt personal, de la Carme Panyella, que al final s'ha pogut aconseguir.
Doncs sí, és veritat. Mira, com vaig pensar jo amb el projecte aquest de divulgar la música del pare,
sí,
és pensant que la música, les partitures, si les deixes en un calaix, no serveixen de gran cosa, que calia escoltar-la, que calia enregistrar-la, interpretar-la i fer-la arribar a tothom que volgués. I per això, doncs, vaig començar aquest projecte. També val a dir,
sí,
que quan tu veus que la professora es va acabant, s'han de tirar les últimes carretilles, saps? O dit d'una altra manera, que en l'òpera de la vida alguna vegada s'ha de fer el do de pit.
D'acord, de debò que en algun...
I per això vam començar aquest projecte.
De debò que en algun moment la Carme va pensar, com no ho faci ara, això ja no ho faré?
Això mateix.
Sí?
Això mateix.
Això mateix, perquè doncs, anem a contextualitzar...
Tot té un temps.
Anem a contextualitzar una mica aquesta història per tots aquells a qui la figura d'en Toni Panyella els quedi una miqueta llunyana o no resulti tan popular com altres músics sitgetans. Qui era en Toni Panyella?
En Toni Panyella era una persona molt senzilla que va estimar molt la música, va tenir passió per la música, era un autodidacta. I ell sempre va voler dedicar-se professionalment a la música, però no li va ser possible donada l'època de carestia en què es va viure. Ell va formar l'orquestra, que primer es va dir Gran Gala, i després no he pogut saber exactament, tot i que he buscat molt, per què se'ls va fer canviar el nom. A mi em sembla que he trobat que hi havia una altra Gran Gala a Girona en aquella època i segurament els hi van fer canviar per això. I després es va dir Panyella i su orquestra. Aquesta orquestra, gràcies a les investigacions d'en Joan Ill, perquè és que aquest projecte no l'he fet jo, l'ha fet molta gent, en Joan ha trobat qui eren aquests músics.
Sí.
Eren en Ferran Santís, en Joan Montaner, en Felip Neblesa, en Lluís Ràfols,
Déu-n'hi-do,
el Manel Urgellès, en Manel Vendrell, en Quimet Ràfols, l'Agustí Montornès i un que posa en Taronger. I el contrabaix no hem pogut saber qui era, perquè tot això ha sigut un treball d'investigació, que també m'ha ajudat molt amb Blai Fontanals. I en Joan amb el tema de la documentació.
No sé si d'alguna manera... ha redescobert el pare?
Sí, sí, perquè és clar, quan ell va deixar l'orquestra, jo tenia un any, per tant, jo de tot això no en sabia pràcticament res.
Està,
no?
Clar.
He tingut que anar buscant a les fonts, als diaris, he escrit a l'ESGAE de Madrid, molts correus, a veure què trobaven, perquè sí que sabem que va escriure unes 50 cançons per la seva orquestra, que només n'hem pogut trobar 9, i després les 7 sardanes, també una peça de clàssica que tocarà a l'Òscar Ferret, i després tenia també una sarsuela que sé el dia i que es va estrenar al Prado, però que no l'he poguda trobar.
És a dir, una sarsuela sencera.
Crec que sí, sí, va estar estrenada al Prado.
Caram.
Però no he pogut saber res més. Ah. O sigui, hi ha moltes llacunes amb aquest projecte.
Déu-n'hi-do, quina producció per ser un músic de vocació i no poder-s'hi dedicar professionalment.
Sí. No, és que van ser molt pocs anys. Mira, va començar més o menys a finals del 42,
sí,
i el 47 va haver de deixar l'orquestra perquè, bueno, l'avi no podia continuar el negoci i li va dir o l'agafes o haurem de tancar. Okay. Llavors, la música, tenien molta feina perquè jo tinc tot arreu on anaven a actuar i va tenir molt ressò aquesta música perquè la va cantar en Machín, la va cantar la Gloria Lasso, es van presentar al Festival de la Cançó Mediterrània.
Déu-n'hi-do.
Però ho va haver de deixar perquè no donava econòmicament. No els, tenien feina però no els pagaven gaire. Uh-huh. I aquest va ser el problema.
Allò de la vida...
Ho va deixar però ho va enyorar tota la vida.
Allò de la vida de músic, vaja.
Sí, sí,
sí.
Jo, per tant, voldria que aquest acte del Prado tingués un doble objectiu. Primer, sí, donar a conèixer aquesta música del pare i els músics que l'acompanyaven. Però després fer un reconeixement als músics, a voltes estan oblidats, els més nostres i els de tot arreu, els d'abans i els que tenim ara la gran sort de disfrutar, que tenim grans músics, a Sitges també. Reivindicar que siguin reconeguts, prestigiats, recompensats com cal. Això és el que voldria.
Ah, què hem fet amb totes aquestes partitures a casa de la Carme o durant tots aquests anys, i si aquest puls, aquesta pulsió de la Carme de dir haig de fer alguna cosa amb aquestes partitures, quantes vegades se les ha mirades, si se'n conserva o la Carme en conserva moltes o totes les que ha pogut trobar veritablement, i en aquest CD que es presentarà el proper dissabte hi ha la gran majoria d'aquestes partitures interpretades.
No, la majoria no.
No.
Som menys del... Molt, no, no, són poques. Perquè el de més no ho tinc. Jo tenia el que tenia a casa, l'ESGAE no he trobat res, amb altres llocs que... orquestres que he tocat tampoc. I, bueno, i després jo tinc constància del que li pagaven cada vegada que es tocava.
Ai, ara.
Llavors sé on es van tocar. Es van tocar a bastants països. A França, sobretot. Aquesta no sé què tiene tu pelo, l'anomenaven Gemtú, i va tenir bastant d'èxit.
Entenc, per tant, Carme, que el que tenies, que el que heu conservat a casa, la família, és el que hi ha, bàsicament.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí.
Bé, és això. Llavors, com que he tingut tanta sort, que he trobat uns grans professionals i unes grans persones que m'han ajudat, de fet són ells els que han fet això. Jo no he fet res, total de pont, però no són ells. Vull dir, en Maria Franco, quan vaig parlar amb ell, que va ser el primer que vaig parlar, i la Cobla Maricel, que en tot moment ha dirigit tot això, i bueno, són uns grans professionals. Uh-huh. També en Joan Ignasi Enríquez, perquè ens vam trobar que amb les sardanes que jo tenia no hi havia particel·les i era molt difícil de tocar-les.
D'acord.
I el Joan Ignasi Enríquez ens ha fet les particel·les. L'Esteve Morero, que és un gran músic i periodista, ens va fer l'arranjament dels ballables. Tot i que no són gaires, però els tocarem.
Vinga, si ens permets, Carme, anem a escoltar un d'aquests ballables de la música lleugera d'Antoni Penyella, va, un que de fet està dedicat a Sitges, Un swing, Color Azul. La veu és la de Laia Masdeu.
Enamorado
comentava la Carme Penyella que amb l'Esteve Molero, Carme, has trobat un bon aliat per posar una miqueta d'ordre i una miqueta més de solfa aquests ballables,
Fantàstic, fantàstic, una meravella.
I també hi ha música religiosa en aquest CD.
El Francesc Pi i el Cor d'Amics de l'Orga Vàrem anar a enregistrar això perquè aquesta música el pare la va escriure pel seu casament i la va cantar la meva tia Fina, Barratxina, i llavors volíem enregistrar-ho a la parròquia perquè és millor orga, però clar, qualsevol pot garantir el silenci el mes de juliol a l'orga de Sitges, perquè bueno, el baluar doncs, pot passar de tot.
Està clar.
I llavors doncs, els administradors del vinyet que ens van facilitar l'accés i ens van obrir les portes, doncs vam anar al vinyet a enregistrar-ho. Després també l'Òscar Ferret, la seva música no sortirà en el CD, perquè no vam ser-hi a temps, però sí que tocarà una llegenda granadina, que el pare era molt aficionat a Venice, Granados i Falla, i va fer aquesta llegenda granadina que ens tocarà el gran pianista l'Òscar Ferret. I després el David Puertas, que és un músic, escriptor, comunicador, pedagog, ha fet una gran feinada, perquè ha fet un resum de la vida i trajectòria del pare com a músic, ha fet un making-off, ha fet la maquetació del disc, els cartells, els programes, i a més tindrem l'honor de que ens presenti l'acte. O sigui que, bueno, tot està preparat, ja veurem què passa.
Anem escoltant...
També vull dir...
Digues, Carme, digues.
El casino Prado, que la Carme Artigas, que ens ajuda moltíssim, que ens han obert les portes i ens han ajudat amb tot, vull dir, amb tota mena de facilitats, eh? També molt agraït amb això.
Doncs anem a escoltar una mica, si et sembla, Carme, aquesta pregària a la Mare de Déu del Vinyet, a l'orgue, que també està inclosa en aquest compact disc que es presenta el proper dissabte. La Maria Neus Ibáñez, soprano, i la Neus Pi, mezzosoprano, acompanyen a l'organista Francesc Pi en aquest enregistrament que es va fer a l'Espai Sonor Montoliu de Montoliu de Segarra. Aquesta història, Carme, va començar fa molts mesos, aquest plantejament del CD?
Sí, bueno, potser, per part meva, potser un parell d'anys.
Déu-n'hi-do.
D'anar buscant informació als diaris, d'anar fent una mica de hemeroteca, d'anar buscant. Però després doncs, ho hem concretat fa encara no un any. Perquè, bueno, ja et dic que són ells els que ho han fet.
Com que has tingut oportunitat de parlar amb músics de primera, quina valoració n'han fet? Com, quan s'han acostat a la música del teu pare, com l'han percebuda? Quina sensació han tingut?
Mira, és clar, és una música d'una altra època, evidentment, tant la música com les lletres, que també sorprenen molt, però era la manera en què llavors la gent doncs, s'expressava amb aquests balls i amb aquests ballables. Aquests balls que anaven els nostres avis i besavis, el Prado i el Retiro, no deixen de ser molt importants perquè creaven vincles, relacions interpersonals, naixien lligams i també tot això forma part del nostre patrimoni cultural i del nostre ADN. Allà la gent era un lloc de comunicació i de cultura. Per tant, i tot això és important. Jo crec que ells això ho han
copsat trobat, la primera de...
Ho han dit. Com a grans artistes que són, jo crec que tot això ho han trobat, ho han palpat, I les sardanes, doncs les sardanes una mica són de sempre, no? No tenen un tempo tan clar, tot i que ara se'n fan de molt modernes i molt maques, però, bueno, i les sardanes doncs són les sardanes que normalment doncs, van estan indicades per llocs sud de Sitges, moltes estan dedicades a Sitges, l'Andiana, el Camí de la Fita, la Sirena, que la Sirena la va escriure quan en Pere Jou doncs, va donar al poble
l'escultura.
La preciosa escultura de la Sirena. I jo tinc, això sí que tinc la foto, una fotografia de la, de la sirena encara en el taller de Pere Jou i una dedicació d'agraïment de la seva esposa, perquè havia dedicat aquesta sardana. La Creu de Sant Isidre també, vull dir que n'hi ha moltes dedicades a Sitges, i, bueno, i després aquesta... Ja ho has dit tu, aquest color azul,
sí.
Es deia Sitges, aquesta peça.
Vaja, que és que ja ens, ja ens estranyava...
Els van fer canviar el nom, els van obligar a canviar el nom. Jo tinc els papers que diu que ha de canviar el nom, i no diuen ben bé per què.
Però qui ho va obligar, Carme?
La discogràfica.
La discogràfica?
Sí. Perquè jo suposo que n'hi devia haver algun altre amb el nom de Sitges, o potser era més comercial, color azul, no sé. Li van dir que Sitges no, que tenia que posar un altre nom.
És que és que la,
color azul.
La lletra no té, vaja, en fi, fàcilment interpretable, del poble en que, al qual s'hi refereix la lletra, òbviament. T'ha pogut ajudar algú en tot aquest projecte? Algú des del punt de vista de institucions, entitats, o això ha estat un projecte molt, molt personal des de l'inici al final?
És molt personal. Hi ha a la Confederació de la Sardana, hi ha un petit ajut a canvi, o sigui, que és un... de que els hi entregui CDs.
D'acord.
Perquè llavors ells portaran aquests CDs a tot arreu, a totes les ràdios, perquè quan fan programes de sardana, doncs tenen l'arxiu de CDs
per anar, no?
Doncs això serà perquè, com que el que volem és que no es quedi en un calaix, doncs això doncs, ha anat molt bé. La Diputació ha fet a través de la Cobla, i pràcticament fins al dia d'avui res més.
Què ha estat el més difícil de tot?
No sé, no ha sigut difícil, perquè com que de seguida he trobat aquestes persones que s'han entusiasmat i que m'han ajudat, són ells els que ho han fet. Per ells potser tampoc ha sigut fàcil, perquè, és clar, el molero que he tingut que fer, els arranjaments d'aquestes músiques, doncs, tampoc deu haver sigut fàcil. Però ho han fet amb molta il·lusió, i hi ha hagut un ambient fantàstic entre ells també, i molt bé, molt bé.
Què senties?
Després, les lletres, et volia dir que les lletres són de Mario Vistany, que era una família que estiuejava, i em sembla que encara estiueja, a la platja Sant Sebastià.
Vaja.
I aquest senyor es va dedicar després a la cinematografia i va treballar per als Estats Units, per la Fox i tal. I el seu fill, crec que és, perquè tot això, vull dir, ho he estat buscant per internet, el que també ha dedicat a la cinematografia i va estar molt al Japó i va portar la Bola de Drac a TV3.
Déu-n'hi-do.
Sí, són els que després es van dedicar a això. I aquest senyor era molt amic del pare, perquè la foto que surt és a casa seva, a casa del Vistany, i sí, m'he pogut posar en contacte amb la família, que per un compromís no podran ser aquí, però que han estat molt contents d'aquesta sorpresa de que es cantés la música.
O sigui que el senyor Vistany va ser el lletrista del teu pare, de la música del teu pare.
Sí. Jo tinc moltes piles de lletres, perquè encara estan per musicar, i que les tinc fotocopiades amb aquelles màquines d'abans.
Sí.
En tinc que són d'en Vistany, que no sé si van quedar per fer o es van fer i no he pogut trobar les partitures.
Aquestes alçades suposo que satisfeta d'haver pogut, no sé si dir, tancar un cercle, no vull referir-me a un deute, però no sé si un desig, una promesa, sí.
Ha sigut molt divertit. Altra vegada ja ho vam fer una mica més, doncs, a nivell familiar, però, clar, teníem que fer un enregistrament ja més seriosament per poder-ho repartir i trobar aquests professionals tan fantàstics que ho han portat a cap ells.
Bé, doncs, si els ha agradat el que han escoltat aquest dissabte a partir de les 12 del migdia al Prado, i no es pensin que en poca cosa, perquè, com ha comentat la Carme Panyella, al Prado s'hi trobarà tothom. La Cobla Maricel, l'Esteve Molero, l'Òscar Ferret, en Francesc Pi, el cor dels Amics de l'Orga, David Puertas, que exercirà la presentació de l'acte. Acte obert a tothom, gratuït, amb la presentació del compact disc La banda sonora d'una vida, compact disc dedicat a la música lleugera, a les sardanes i aquests apunts també de música religiosa del mestre Antoni Panyella. A quan es vendrà el CD, Carme?
És gratuït.
És gratuït,
no, això
doncs.
No, això no es pot vendre.
Què els hem de dir?
No té preu. Llavors, el que sí, que després farem un brindis per la música ja. I pels músics.
Bé, doncs, acabem com vam començar, amb Mari Carme, la sardana d'en Toni Panyella. Carme Panyella, felicitats.
Gràcies, Vicenç. Gràcies, Ràdio Maricel. Una abraçada.
El dissabte a les 12 al Prado, presentació del compact disc La banda sonora d'una vida. Acabem la conversa amb aquesta Mari Carme d'en Toni Panyella.
Thank you.